Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Allau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners, descobrim indrets on conèixer més de la cultura del mar. Blau Marí, una producció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de panoramanautico.com i la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.
Què tal, amics i amigues? Benvinguts al Blau Marí 181. Ben retrobats en aquest espai radiofònic dedicat a la gent de la mar. Us tenim preparades tota una sèrie de temàtiques interessants en els diferents àmbits nàutics i marítims. Des de l'àmbit professional, des de l'àmbit de l'esbarjo, la gastronomia, la cultura, la ciència... Tot hi té cabuda en el nostre programa, el Blau Marí. En la companyia, com és habitual, de tots els nostres col·laboradors, com sempre, els que agraïm la seva participació. El Manel de Ramon, l'Aurora Requena, el Joan Argentó, el Rafael Martí i tots aquells que col·laboren oferint-nos la seva informació. Una abraçada molt cordial d'un servidor, Francesc Allau. Per tant, estarem complaguts a que ens acompanyeu. A la nostra singladura marítima, a la nostra travesia nàutica. Avui tindrem de primeres a Juan Serrano, director general del grup Tonyinaire Balfegó, que ens parlarà d'aquest malestar que hi ha per l'atorgament de la quota basca de tonyina sense passar per una subhasta. Amb ell avançarem ja algunes de les novetats de la nova temporada Tonyinaire que està a punt d'encetar-se. En l'enciclopèdia de l'argot mariner, el Joan Argentó i el Rafael Martins parlaran de la sonsera. I en el ranxo vora ens prepararan un menjar de temporada, cananes fregides. A l'acordió del Grumet avui tindrem en una veu cèlebre el Josep Carreras interpretant-nos en aquest estil operístic Cançó de Grumet. A Panorama Nàutic marxarem fins a les Illes Medes per l'alemany Ramon Silíceo, representant dels centres de busseig de l'Estartit, sobretot aquesta polèmica que s'ha girat al voltant del pla rector d'usos de les Illes Medes. A Plankton, l'Aurora Requena ens portarà al projecte Deep Sea Conservation. I el Manel de Ramon a l'Arjau... L'exposició Ex Libris, personalització de temàtiques marines als llibres, al Museu de la Mar de l'Ebre a Sant Carles de la Ràpita. Parlarà en Toni Cartes, el responsable d'aquesta entitat. Per tant, moltes gràcies per ser amb nosaltres. Benvinguts al Blau Marí. Comencem.
Blau Marí, el primer programa de ràdio per a la gent de la mar. Recorre la costa catalana amb Francesc Allau de Colera a les cases d'Alcanar. Pesca professional, nàutica esportiva i d'esbarjo, cultura marítima, ciència marina, gastronomia marinera. Blau Marí, amb Francesc Allau a la xarxa.
Avui al programa Blau Marí volem encetar tot el que és el tema de la temporada de la tonyina roja. I ho farem amb Juan Serrano, director general del grup Balfegó. Però no ho farem per l'inici del començament de la campanya, que encara ens queden uns quants dies, sí que aprofitarem per parlar amb ell perquè ens avanci alguna cosa, sinó pel malestar que ha causat el fet de que aquest any no s'hagi subhastat la quota de captures de tonyina que correspon a l'Organització de Productors de Pesca de Baixura de Guipúzcoa, el que se n'anomena la quota basca. Volem saber el motiu d'aquest malestar i què és el que representa. Juan Serrano, benvingut al Blau Marí, què tal?
Hola, què tal?
Malestar fort perquè... Aquestes 500 tones de tonyina que corresponen al que se n'anomena la quota basca aquest any no han estat subhastades com solia succeir, recordant que l'any passat vosaltres vau tenir accés a aquesta quota. Aquesta quota ha estat atorgada de manera directa, sense passar per subhasta.
Exactamente. Nosotros, de alguna manera, se han modificado algunas leyes a partir del año 2010 precisamente por la gran reducción de cuota que habíamos tenido todos los operadores que pescábamos en España. ¿Qué sucedía? Que con esa reducción que hemos tenido desde el 2009, si no recuerdo mal, del 60% en Brasil, lo que hizo el gobierno fue dejar que las cuotas se pudiesen alquilar o vender temporalmente todos los años entre los distintos operadores para aquellos que no era rentable su pesquería, pudiésemos revalorizarla a otros. Entonces, evidentemente, cuando alguien quiere maximizar el valor de algo que va a vender, lo mejor es hacer una subasta transparente y abierta al resto de operadores. Es la mejor manera que tiene un armador de conseguir el máximo beneficio. Y así se venía haciendo todos los años. El año pasado, recuerdo que fue el único año que nosotros ganamos la subasta en el País Vasco y nos la trajimos para aquí, para la Mella de Mar y también para las almadrabas del grupo Crespo. Pero este año nos extrañó muchísimo que nos llamaron, nos dijeron que querían una serie de actuaciones y una serie de cosas diferentes, que había que hablar un poquito del año pasado. Y nosotros dijimos claramente, de cualquier cosa que queráis hablar, nosotros desde Balfegó y Crespo estamos dispuestos. Pero tiene que ser algo común para todos los operadores, algo transparente, donde todos escribamos en un sobre y donde ese sobre sea abierto públicamente. Nos sorprendió muchísimo que al cabo de una semana de mantener con ellos esta reunión que tuvimos en San Sebastián dentro de la sede de Opegi, pues nos enterásemos de que la habían asignado al Grupo Fuertes. Entonces, doble efecto malo, independientemente de que tienen todo el derecho incluso de regalarla a quien les dé la gana. Pero una, de que gracias a nosotros que hemos acudido todos los años a la subasta, hemos conseguido que los armadores vascos llevasen más precio. Y justo este año que se nos deje fuera, pues no me parece ni transparente ni de alguna manera algo encierra que no nos gusta.
¿Qué suposa per al grup Balfegó la pèrdua d'aquesta quota?
Bueno, estamos hablando de 250.000 kilos en el caso nuestro, de esos 500.000. Los otros 250.000 irían al grupo de Fuentes, pero sin duda alguna podría ser tener un promedio de 5 a 10 empleos mucho más aquí en la Mella en estos momentos. Serían, evidentemente, seguramente 6, 7 millones, 8 euros, millones de euros de ingresos para la empresa, muchos más impuestos y muchas más cosas. Otra cosa importante, sabiendo que el pastel es único, que está en 16.500 toneladas, pues significa tener un trozo más grande del pastel y ser más competitivo en el mercado.
¿Y hay repercusión para los pescadores vascos?
¿En qué sentido? Yo entiendo que la repercusión puede ser de que no han obtenido más dinero si hubiésemos acudido a la subasta. Sin duda alguna, nosotros que hemos dado por una cuota inferior 10,55 euros, si no recuerdo mal, en carboneras, por esta cuota hubiésemos ofrecido sin duda alguna un euro más, con lo cual estimamos que han dejado de ingresar 535.000 euros, que no son pocos.
Clar, vostè diu que el que s'ha fet és legal, no?
Sí, sin duda alguna. Tienen todo el derecho, cada uno hace con su dinero lo que quiere, con su cuota en este caso lo que quiere. Lo que pasa que hemos de recordar que no sé cuántos serán los armadores vascos que han puesto a disposición de Opegi esta cuota, pero me gustaría conocer el sentir de todos los armadores. Si todos los armadores están de acuerdo con la decisión que tomaron en la junta directiva, que tendría seguramente potestad para ello, o no están de acuerdo con esa decisión. Yo creo que lo que toca es pulsar individualmente a alguno de esos armadores a ver qué opina de que hayan recibido un euro menos del que era posible por sus derechos de pesca.
Estem a molt poques setmanes de l'inici de la campanya i, per tant, suposo que el grup Balfegó, en base a la Mella de Mar, recordem, pues ja deu tindre al cap pues tots els preparatius, no?
Sin duda alguna. Están los armadores ya preparando la campaña de pesca, no piensan en otra cosa. Este año saldremos a pescar en pesca conjunta con 5 barcos franceses, los 4 nuestros habituales de aquí de la cala, y 5 franceses más posiblemente otro barco francés de apoyo, además de toda la flota que se necesita, 8 o 10 remolcadores que llevaremos también con nosotros y 2 barcos más de apoyo para el equipo de buzos. Creo que si el tiempo no cambia y hay unas previsiones meteorológicas, está previsto que salgan sobre el día 25 lunes a mediodía a pescar.
L'any passat hi va haver novetats en la reunió de l'ICAT en quan van repartir de manera progressiva un lleuger increment de la quota global de captura de tonyina. Per tant, quin és el panorama que ens trobem aquest any?
Bueno, pues afortunadamente podremos mantener los números más o menos iguales que el año anterior gracias a esta subida de cuota del ICAT. Que recordar que el TAC, antes de salir de Génova, estaba en 13.400 toneladas. Incrementaron dicho TAC en un 20%, aunque después a los operadores, como nosotros, solo nos va a llegar un 18% de ese 20%, porque se lo atribuyeron a Argelia, a Libia y creo que algo también a Turquía, ese 2% que dieron por debajo de la mesa. Con lo cual este año podremos pescar aproximadamente 1.382.000 kilos, mientras que el año pasado pescamos 1.435.000 kilos. Hay que tener en cuenta que el año pasado teníamos 200.000 kilos de la cuota vasca y este año, pues afortunadamente, más o menos podemos cubrirlos con este 18% de incremento que hemos tenido. Con lo cual, dentro de todo, pues podemos repetir un ejercicio igual al anterior.
El grup Balfegó, comptant aquesta quota més les quotes que ha adquirit o els acords que té amb d'altres grups o amb d'altres vaixells, quina serà al final de tot la quota de captura de tonyina que podrà arribar a capturar aquesta temporada?
Sí, los cuatro barcos de la cala tienen aproximadamente 524.000 kilos de cuota. De los 800.000 que tienen los seis cerqueros que están aquí hospedados en el puerto de la Mella de Mar. Y hemos comprado para distribuir, creo recordar, sobre unos 150.000 kilos, más los cupos de estos nueve barcos franceses que van a pescar con nosotros, estaremos en las 1.382 toneladas.
La previsió és bona. Alguna cosa a tenir en compte que sigui novetat de cara en aquesta temporada?
Pues ahora nada significativo. La verdad es que como tenemos tan buenos patrones aquí en la Mella, en este equipo que sale todos los años a pescar, como tenemos tanta confianza de que el plan de recuperación ha funcionado y el mar está increíblemente lleno de molas de pescado que ya nos comunicaron el día 23-22 de abril, capturaron los primeros atunes ya pasando el estrecho en las almadrabas, pues estamos muy relajados y muy tranquilos. O sea, hay buen equipo pescando y también sabemos que el stock está sano, con lo cual ninguna novedad a destacar que nos preocupe.
Una de les tasques que en els darrers anys ha ocupat part de l'interès del grup Balfegó ha estat el fet de poder ampliar la capacitat de les piscines d'aquicultura que tenen instal·lades davant de la Mella de Mar amb l'objectiu de poder tenir accés a més quota de captura. Això ja s'ha aprovat. Quina és aquesta proporció entre la capacitat que tenen vostès ara i la cuota que han de pescar?
Mira, simplemente manteniendo las cuotas actuales con los proveedores actuales y con lo que hay previsto en el plan de recuperación, que hay que recordar que ya tenemos aprobado otro 20% para la campaña del 2016 y está aprobado sobre eso otro 20% para el 2017, y yo desde aquí voy a asegurar que será mucho más en esos dos años lo que nos vayan a subir, porque van a tener que reconocer la evidencia de la cantidad inmensa de atún que hay, pues ya estaríamos hablando en torno a un 50% más de esas 1.382 toneladas, con lo cual estaríamos hablando de 2.000 toneladas. O sea que Balfegó ha hecho bien los deberes. Hemos pedido doblar esa capacidad, que hoy está en 2.500 toneladas de entrada, con lo cual previsiblemente se nos quede corto esa cantidad de superficie de instalación posiblemente antes de tres años.
Clar, aquests 20% d'increment progressiu fan que es vagi incrementant moderadament aquesta quota. Vostè recorda unes declaracions que ens va fer l'any passat que ens deia: home, tot de cop tampoc pot ser, perquè això pel mercat no és bo.
Sí, sin duda alguna lo que va a pasar es que se reducen los precios. En estos momentos ya este año se ha reducido aproximadamente 150 yenes el kilo de atún en el mercado principal japonés. Tenemos una expectativa de que vuelva a caer otros 100-150 yenes el año que viene, y es así. Lo único que te puedo decir es de que lo que tenemos que hacer es comprar mejor. Yo creo que los pescadores, los barcos, si tienen más volumen, más cantidad de atún, si se ven incrementadas sus cuotas en un 20% y al final se les puede llegar a reducir algo los precios, aunque no lleguen a ese 20%, compensaríamos de alguna manera la caída del precio del mercado, favoreciéndola un poco con mejores precios de compra, que es también lo que esperamos. ¿Cuál es la ventaja? Que bueno, que mucha más gente podrá comer atún y degustar este plato exquisito que actualmente pues está yendo el 95% afuera. O sea que esperemos que compensemos de alguna manera la caída de precios que haya en los mercados con los precios de compra que hagamos a nuestros proveedores, a nuestros pescadores.
Tot i aquesta previsió, no paren de sortir notícies en els mitjans de comunicació de que el sector de les almadraves està demanant més i més i més i més i més. Està passant molta tonyina per l'estret. Inicialment la cerquen però no la poden capturar. Això és un no parar.
Sí, todo el mundo pide más, ¿eh? Todo el mundo pide más. La verdad es de que como mínimo deberíamos estar en la misma situación que estábamos antes de empezar el plan de recuperación, porque si los científicos están reconociendo que la biomasa observada es el doble de la jamás vista y registrada en los registros de la FAO, lo que toca como mínimo es volver pronto a esas 27.000 toneladas que teníamos o 28.000 antes del plan de recuperación. Yo creo que ese es el TAC que todos los operadores podríamos adaptarnos y volver, la mayoría de ellos que hoy no son rentables, volver a ser rentables. O sea que más pronto que tarde volveremos a ver un TAC de esa magnitud. Yo creo que es justo que lo pidan, ¿no?, las almadrabas. Otra manera es de que inteligentemente puedas decir, oye, vamos a maximizar el beneficio. ¿Cuál es la mejor manera de maximizar el beneficio? Haciendo este incremento de un 50 a un 60%, ¿llegamos a las 27.000 toneladas en un año o llegamos a las 27.000 toneladas en 3 años? Aquí cada uno tendrá que buscar sus propias estrategias empresariales y competir con ellas. Nosotros estamos seguros que sea cual sea el resultado, nos adaptaremos y haremos que nuestra empresa crezca.
Per cert, abans d'acabar, gran promoció la que es va fer a través del programa Masterchef de la tonyina, ¿no?
Sí, nos propusieron un buen día, creo recordar, sobre octubre-noviembre, que les apetecería hacer los exteriores con nosotros. Llegamos a un acuerdo con ellos y yo creo que ha sido un éxito.
Perquè s'ha posat la tonyina als plats de tots els consumidors.
Continuamente nosotros estamos haciendo por toda España eventos para fomentar de alguna manera la cultura del consumo de atún rojo dentro de la restauración. Malogradamente, pues lo que está pasando es que hay mucho engaño al consumidor en el tema del atún rojo y podemos entrar a cualquier supermercado de cualquier gran superficie de España, de Cataluña, a cualquier súper, a cualquier pescadería y estar ofreciéndote tuñina a unos precios que evidentemente no es tuñina. Lo que te están dando es un yellowfin, están dando un bigay, están dando otras especies que tienen la obligación de etiquetar con esos nombres porque la palabra tuñina o atún rojo solo está reservada al bluefin, a nuestro atún. El resto tiene que etiquetarse como la especie que corresponde. Y ahí existe un gran engaño al consumidor, tanto por parte de los supermercados, pescaderías, y también existe un gran engaño al consumidor dentro de los restaurantes, que al final acabas pagando mucho dinero por un plato que realmente no se corresponde con aquel producto que te están ofreciendo en la carta.
Senyor Juan Serrano, director general del Grup Balfegó, novament moltíssimes gràcies i ens parlarem a l'inici de la campanya.
Muchas gracias a vosotros.
L'enciclopèdia de l'argot mariner.
Donem la benvinguda a Rafael Martí i Joan Argentó. Què tal? Com esteu?
Molt bé.
Bé.
Experts en tradició pesquera, avui ens tornaran a parlar d'algun estri de pesca, algun tipus de pesca o algun art. De què parlarem avui?
De la sonsera.
Per tant, anirem a pescar sonso, no?
Sonso, sí.
Anirem a pescar sonso. El sonso n'hi ha per tota la costa o...?
Sí, però més a la part nord de Catalunya, a Girona, Barcelona.
A la part nord de Barcelona, Girona, tota la zona...
Al sur, per allà al delta de l'Ebre, no, poc n'hi ha.
Poc n'hi ha.
Però també n'hi ha.
No es pesca, no sé per què, però no es pesca, allí no és tradició. O està prohibit, no ho sé.
Estaríem parlant de la zona de Roses, Arenys de Mar, hi ha molt, molt bé, Barcelona, sí. Badalona. Per tant, anem a pescar el sonso, que és un peix petit i fi, sí, així molt,
és,
molt agullat.
És com si sigui una agulla, amb molt petitet, bé. Deu ser molt bo, perquè va molt buscat. I això ho solen pescar a les platges. Són unes barques petites i la sàrcia és tipus un art d'arrossegament molt fi i la malla tupideta, i en unes bandes bastant llargues, i això el racó de la platja, que ells veuen que si per la sonda en té veuen la mola, que ho veuen, pues la volten, tipus cerco, però no és en cerco.
I per tant, és de llocs sorrencs, no?
Sí, 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 en platja que sigui d'arena.
Molt bé.
No, no, no pot haver roca, això.
No, és a dir,
i aquesta classe de peix se posa a la sorra, però més així també a les platges.
Per tant, és un peix que va en mola, també.
Sí, 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 és sí, un peix de mola.
Com a sardina.
Que passa que, clar, suposo que per a fer quilos de captura se necessita molt, no? Perquè, clar, si és un peix, entre cometes, petit...
Bueno, sí, però...
Si va per la mola...
Tampoc. Bonica, pues... Més aviat crec que és un peix de lujo, això. No, no cal moltes tonelades, que si no, no els ho compraran.
I, per tant, és una malla bastant cega, doncs?
Sí, pareixuda a la del cerco. De la llum... que van al boqueró i a la sardina.
Una miqueta més
llarga. Amb bandes amples, peguen la volta,
llargues,
els encerclen.
Sí, llargues, sí.
Molt bé, i llavors, de quina manera es tira en terra? En maquinilla o...?
Porten una maquinilleta, ja. Una maquinilleta abans anaven a mà, havia d'anar bastanta gent. Ara, com a tot, ja, pues, ja porten una maquinilleta.
Van dos, tres, com a molt, no?
I la sàrcia més menuda i... I bueno,
pues bueno, és
han aguantat el golpe.
És un altre tipus de pesca, la sonsera, sí, per a pescar el sonso, que hem conegut avui. Sí. Pues bueno, tot seguit, com que ja sento l'oloreta, mos veiem parlant del ranxo, hasta ara.
Adéu-siau.
El ranxo a bord.
Joan Argentó, Rafael Martí, què tal? Què has vec per aquí preparant? Sí. Què tenim aquí al damunt de la taula?
Pues avui farem del peix de la pesquera del dia, vull dir, del que hi ha.
Molt bé, de temporada, no?
De temporada, sí.
I a més sí. Econòmic.
No sé.
Molt econòmic, eh?
I n'hi ha tot l'any, sí. Cananes n'hi ha tot l'any.
Per tant, avui farem cananes.
Sí, farem cananes, ja ho ha dit Rafael. Farem cananes frigides.
Molt bé, és a dir, fàcil de fer,
sí.
No?
Sí, no, més fàcil, però de saber també un petit secret que dic. La canana sol ser una miqueta dura. Doncs agafarem una... Això i ho farem tot a l'hora, eh? Acabarem aviat aquí.
Doncs pues anem en cru tot.
Sí. Un ratjoli...
A la paella.
A la paella. Agafarem una cabeça...
La canana s'ha de salar?
Sí. No. Bueno, la canana la tenim estripada. Si no la sales, és dolça. Jo poso una miqueta de sal. Cadascú que fa el que vulga. Tirar dolç, és com el calamar.
Molt bé.
És molt dolça. Però jo poso una miqueta de sal. La canana, si està ovada, això pues, costa de veure, però bueno, ja veure si el cul de la canana, veus, es poses 4 o 5 cananes juntes o estan a la caixa, veuràs que n'hi ha una que està més gorda i l'altra està més flaca. Pues la més gorda és la que està ovada, que allò és boníssim. La rentes ben neta al grifo, d'aigua poses dins, que ben neteta dins i ja està. No cal que netejar-la ni res, si estàs a les tombes de cap per
mar. En l'oli calent?
L'oli calent, posa les cananes, pegues, no cal, com vulguis l'oli, pegues un cop de puny a la cabeça d'alls, ben picada,
poses
la cabeça d'alls, engegues el foc, a la paella, i quan tens això, que la paella agafada, que fas la paella, la poses baix del grifo i li poses mig dit d'aigua.
Molt bé.
Del grifo. Una tapadora i tapat.
I allò que vaig fent?
Sí, i ara pregunta... Per què es fa la tapadora?
Per què la poses la tapadora? Perquè la cuina mos quedaria tota esguitxada.
Esta una.
Perquè has posat aigua.
Sí, claro. Però és que l'aigua també la posem perquè la canana sol ser un pelet dura.
Molt bé.
Com que és un pelet dura, si li poses mitjitet d'aigua, l'aigua s'evapora, la tapadet i la fa tova.
Molt bé.
I llavors l'estoveta queda...
Com?
El que has de fer, quan traus la cassola, i la paella, mi tant, quan la sentis frigir...
Abans de destapar-la.
Que s'ha vingut l'aigua, deixar-la una miqueta, que no et paga, xop, la cara. Molt perquè llavors queda l'oli. S'ha evaporat l'aigua, queda l'oli i la sentis frigir. Clar, l'has de tombar.
Per tant, tot té una raó de ser. Li poses l'aigua per a que junen després en la tapa, allò s'evapori l'aigua i es faiga tova la canada.
Molt bé. Pots fer...
I quedarà l'oli.
Bullir-la a part. Sí, bullir-la en ratet.
Però llavors ja mos costa més. És a dir, ja és més...
Però no és tot això. Depèn del que vulgui, la fortuna. La bulles a part una mica i en acabat, si vols, la peles. Li traus la pell, perquè la canana, la pell que t'és amarga.
Si hem de fer peix fresc, hem de fer fresc.
Sí, això és veritat.
Si l'hem de bullir, si hem de bullir la canana.
Això és veritat, i aquestes que hem agafat aquí són peix fresc.
Llavors ja fem...
I a gustos per a tot.
Per a tot. Total, és a dir, quan veiem que s'ha...
No, s'ha de frigir.
Molt bé.
Llavors l'aigua només és per a fer la tova.
Molt bé, quan s'evapora l'aigua...
Molt bé.
Després...
Quedarà tot el gust allà de la canana.
Molt bé, llavors s'ha de frigir.
La tombem i la frigés.
Molt bé.
Llavors es fa redoneta, que es fa... tota redoneta. I llavors, si tens la sort que sigui ovada, és boníssima, i si no, doncs, bueno, també és bona.
Molt bé. Pues bueno,
i els alls, els alls també són molt bons,
Sí, molt bé. Que li donen un gustet important.
Sí, per a menjar-te'ls.
Per a menjar-te'ls. Pues, canana frigida, avui amb Rafael Martí i Joan Argentó.
L'acordió del grumet.
A l'acordió del Grumet avui donem la benvinguda a Josep Carreras, el tenor, que en aquest estil tan peculiar ens interpreta Cançó de Grumet.
Ja se'n van els mariners, tot Josep i Isaac la vela i gira un ratge fresc. Aquell pinar de la costa deu ser ple de cants d'ocell. Si no sentim l'ocellada, ens durrom a l'oret. Quin goig la bon de matí seguida darrere estrella. No hi ha lliri sense flor, ni barco sense bandera. Inflat vela, llisca vela, com s'allunya la ciutat. Guaita l'or clar de la platja i a dalt de tot el cel clar. Timoner, potser sospires, l'enyorança t'ha punxat. El gallaret llangoteja i en joia tota la nau. Quin goig cremant sobre els pals el gallaret de la festa. No hi ha lliri sense flor ni barco sense bandera. Adeu, turons de Marsella, adeu la noia i el pi. No ens espanten les ventades ni la boira de la nit. Si el vent xiula entre les cordes, demà el mar serà ben llis. A cada port ens espera amoroso i avi fi. Tinc goig tornant de la mar patuó d'una donzella. No hi ha lliri sense flor ni barco sense bandera.
Panorama nàutic.
Les notícies que arriben de la costa gironina, concretament de la costa propera a les Illes Medes, ens han cridat l'atenció, concretament perquè precisament aquesta setmana la Junta Rectora del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter ha avalat la modificació que fixa finalment en 76.151 les immersions permeses de cara en aquest 2015 en aquest arxipiélag. el canvi tira endavant mentre simultàniament s'està tramitant el que s'anomena el nou pla rector d'usos i gestió de l'àrea protegida de les Illes Medes, un pla que contemplava inicialment o contempla prop de 77.000 immersions i que fins i tot havia creat un debat de si eren excessives aquestes immersions per tal d'intentar protegir tot aquest entorn. Com que s'han obert diversos fronts i s'han aixecat diverses veus, nosaltres ens hem posat en contacte amb el senyor Ramon Silicio, que és el representant dels centres de busseig de l'Estartit. Evidentment, una activitat econòmica importantíssima, no només per a aquesta població, sinó per a tot l'entorn. Senyor Silicio, benvingut al Blau Marí. Què tal?
Molt bones, bon dia, gràcies.
Pareix que des de la Junta Rectora del Parc Natural, finalment, s'ha tirat en marxa i s'ha avalat aquesta modificació a l'alça de les inversions previstes per aquest any. Això ho valora positivament, suposo, no?
Sí, ho valoro positivament. El que no estic tan d'acord amb el que acaba de dir vostè de la modificació a l'alça. Perquè nosaltres ja teníem un contingent diari que si vostè ho multiplica per als dies d'operació més o menys ve a coincidir amb el que la Generalitat ha establert. I nosaltres demanàvem més aviat, en comptes de tenir un cupo diari, tenir un cupo anual autogestionable. I d'aquesta banda sí que felicitem a la Conselleria d'alguna manera per haver modificat uns plans que feia 25 anys que duraven i que d'alguna manera s'havien d'adequar al turisme actual.
En tot cas, senyor Silicio, si em permet, al final ha estat algunes immersions menys de les que preveia la Generalitat inicialment, no? També?
Sí, de fet, això per una banda, i per una altra banda s'ha creat una reserva integral dintre del que són les Illes Medes, que nosaltres fins ara doncs, fèiem immersió, i ara mateix ja no podrem fer-ne immersió perquè se dedicarà als estudis biològics amb el 100%.
Anem per parts. Aquesta modificació del pla rector d'usos havia aixecat diverses veus en les que es considerava que les inversions que s'estaven fent i les que s'havien previst per aquest 2015 eren excessives, cosa amb la que vostès no hi eren d'acord, entre altres coses, perquè aquestes veus deien que l'element principal de degradació de l'entorn que s'havia detectat havia estat precisament per aquestes inversions submarinistes.
Sí, els estudis dels últims 25 anys recurrents donen tota la culpa als submarinistes. Llavors nosaltres també hem presentat amb un equip de biòlegs unes alternatives, uns punts que comporten unes mancances amb tots aquests estudis. És a dir, nosaltres tenim una sèrie d'algues cícliques a l'entorn nostre que s'adhereixen a les gorgònies i que també les fan morir. Tenim proves de pesticides vertits al Ter que també afecten a les medes. Hi ha tota una sèrie encadenada d'elements que no s'han estudiat i que el que s'ha fet estudiar, o el que s'ha estudiat sempre ha sigut la part més feble de la cadena, que és el submarinista, l'humà. Tot el que els estudis no poden abarcar s'ha obviat fins ara.
És a dir, vostès no al·ludeixen que tenen una part de responsabilitat, però el que no volen és carregar amb tota la responsabilitat sobre aquesta degradació.
Evidentment, és que durant els últims 25 anys hem sigut els culpables de tot. I, evidentment, el Mediterrà ha pujat de temperatura, s'està acidificant, hi ha en fi, més qüestions que no són les de l'impacte del submarinista tocant al fondo. Nosaltres estem d'acord de que encara hem d'educar més els nostres bussejadors i posarem les eines per educar-los millor i que impactin menys amb el fondo. Però a la vegada tots hem de posar mesures amb diverses qüestions biològiques també que poden afectar el nostre entorn de minimitzar aquest impacte per pesticides o per herbicides o per el que considerin els futurs estudis que s'ha de fer.
Anem per parts. Aquesta modificació de passar de les 400 immersions diàries a les 76.151 immersions, què els suposa a vostès? Bueno, poder suposa... planificar millor la temporada alta?
Evidentment, evidentment. Ens suposa que nosaltres podem acumular uns dies que si ara es perdien per temporals aquestes 450 immersions diàries, nosaltres les podrem recuperar i podrem gestionar millor les nostres temporades altes. És evident.
Per tant, això els va millor per la funcionalitat de la feina i pel negoci en una zona, com hem dit a l'inici, en què l'activitat econòmica que generen els centres de busseig és molt important.
Miri, l'impacte directe dels centres de busseig amb el nostre municipi són de 10 milions d'euros. Donem feina a 200 persones de feines directes i aquest impacte hem d'intentar mantenir-lo. Nosaltres considerem que la nostra activitat és d'un altíssim valor econòmic perquè el nostre sumarista fa una doble despesa, fa una despesa d'allotjament i una despesa d'activitat, fugint del que és el turisme de sol i platja tradicional, i evidentment hem d'intentar garantir al màxim els llocs de treball i aquesta economia del municipi.
En canvi, cal fer sacrificis perquè per primer cop en 25 anys, aquí sí que pareix que s'ha escoltat el sector científic, es fixa una zona de reserva integral submarina, és a dir, que no es podrà fer submarinisme a 100 metres al voltant de l'illot del Medellot, no? Això sí, què els suposa, també? Perquè inicialment vostè em deia que aquí sí que fins ara es podia fer submarinisme.
Sí, a veure, jo crec que en tota activitat hem de buscar el punt d'equilibri, és a dir, nosaltres veiem el punt de vista econòmic i turístic, però hi ha un punt de vista científic. Llavors aquí hem de trobar el punt d'equilibri entre com garantir la protecció al medi la màxima possible i garantir també uns usos turístics i que la gent pugui gaudir del territori. Llavors, com ens sembla haver deixat o no poder fer més immersions en aquesta zona? Ens sembla bé, ens sembla correcte de tenir un punt intacte per poder estudiar una zona en deteniment.
Clar, a la vegada es veu la bona voluntat del sector també, no? De dir, és a dir, que no penseu egoístament, suposo, només en vosaltres,
És que nosaltres no tenim una... No som empreses extractives, som empreses contemplatives, és a dir, quan millor estigui l'entorn i millor més animals hi hagi, més peixos, més, en fi, l'entorn estigui més sa, més ganes hi hauran de visitar les Illes Medes. Si nosaltres mateixos ens carreguem l'entorn, no tindrem tampoc turistes.
Clar, perquè la seva experiència personal, quan vostè veu el fons marí de les Illes Medes i de la zona, estem parlant del coral vermell, estem parlant de les borgònies, de tots aquests elements que fan atractives les Illes Medes, la seva experiència personal, què li diu? És a dir, estan en tal punt de degradació que cal tenir-ho tant en compte?
Miri, jo fa 30 anys que faig immersió aquí, tinc evidentment una àmplia experiència, i jo no veig la degradació als nivells que els estudis biòlegs ens han indicat. És a dir, és possible, com dic, que hi hagi d'altres efectes que també afecten, com temporals i d'altres, i sí que és veritat que en punts determinats se nota una petita degradació, però en canvi en d'altres punts, inclús el National Geographic fa 2 anys va fer un estudi a les Illes Medes i la considerava com una meravella del món natural amb qüestió de vida marina. És a dir que, torno a repetir, jo crec que hem de buscar l'equilibri entre les dues coses i deixar-nos una mica de la demagògia de la destrucció total i de que els bussejadors doncs, ho arrasen tot. En fi, jo crec que hem de buscar un punt d'equilibri.
Per acabar, senyor Silicio, al final com creu que acabarà tot el tema d'aquesta modificació del pla d'usos? És a dir, que s'acabarà aprovant amb els termes que més o menys contempla actualment?
A mi m'agradaria que s'aprovés amb els termes que està actualment marcat, I sobretot el que m'agradaria és que el fons marí estigués conservat per les properes generacions. Jo tinc fills i a mi m'agradaria que els meus fills continuessin la meva feina. O sigui que veiem positiu la nova ordre i també la protecció, evidentment.
Senyor Ramon Silicio, responsable o representant dels centres d'immersió de la zona de les Illes Medes, de la Sartit, moltíssimes gràcies. I, bueno, i ens congratulem de que s'hagin posat elements que d'alguna manera pues, complaguin al màxim de sectors possibles perquè aquesta activitat econòmica i humana es pugui a la vegada pues, conjugar en la preservació de l'entorn. Moltíssimes gràcies.
Doncs moltíssimes gràcies també.
Plàncton.
Entrem en la secció de Plàncton i donem, com sempre, la benvinguda a l'Aurora Requena, la nostra biòloga. Aurora, què tal?
Hola, molt bé.
Avui és el dia en el que treballem més en profunditat el tema de la ciència i, per tant, avui ens presentaràs algun projecte, no?
Ah, això mateix. Avui us presento un projecte europeu.
Projecte europeu, quin tipus de projecte i amb quins objectius, Aurora? A veure.
Doncs, bueno, el nom és el Deep Sea Conservation Coalition, que a la traducció en català podria quedar com la coalició per a la conservació de les aigües profundes. I bueno, no és un projecte de ciència, podríem dir, en si mateix, és com més aviat una mobilització de científics per a fer pressió sobre la conservació dels ecosistemes, en aquest cas de les aigües profundes. És una coalició que està formada per més de 60 entitats i institucions de tota Europa. Podem trobar, per exemple, Oceana, una ONG de la que hem parlat aquí amb el projecte Any de Mares, sí, no? Si recordeu, per exemple, o entitats que es dediquen al tema de protecció de recursos pesquers, com podria ser ESA de Pesca. No? És una coalició que va néixer amb un clar objectiu, i és protegir els ecosistemes de profunditat i aconseguir que el nou reglament de pesca, d'aquest tipus de pesca que s'està discutint ara mateix al Parlament Europeu, tingui en compte doncs, que al fons del mar, amb molta fondària, ens trobem alguns dels ecosistemes, dels hàbitats i les espècies més singulars i, bueno, evidentment, desconegudes.
I desconegudes,
clar,
no?
Per la seva situació. Algunes espècies doncs, bueno, tenen característiques molt especials, no? Que viuen molts d'anys, per exemple, com els corals, o que triguen molt de temps, fins i tot dècades, com alguns taurons, en reproduir-se. No? Són animals, organismes fràgils, que s'adapten a unes circumstàncies una mica hostils, en ambients extrems, i que d'això, per la norma general, tenen un ritme de vida, diguem-ne, com molt lent. No? Tot allà baix, en la profunditat, és com més lent. Però a pesar d'això, tot i viure en aquests indrets així més allunyats, aquestes espècies no deixen d'escapar a les activitats humanes. I bueno, en aquest cas, en aquesta coalició, fa hincapié en el que és la part de la pesca de fondària, que és una activitat que per ara, evidentment una activitat que es pot dur a terme, però sempre hem d'entendre que s'ha de regular una mica o gestionar bé, no? Per tenir en compte que en aquests fons es poden trobar pues, esculls de corals o esponges o altres animals sèssils de gran... Bueno, pues de gran importància, no? Llavors una miqueta serà el moment per fer aquesta pressió, perquè no deixa d'estar fent les discussions just en el Parlament, no? És el moment en el que s'ha d'enviar cartes, s'ha d'enviar de tot als parlamentaris perquè ho tingui una mica en les seves agendes. I a més s'ha de tenir en compte que Espanya, bueno, com a potència pesquera, és de les més importants dins de tota la Unió Europea, i llavors, bueno, es troba que des d'aquí, des d'Espanya, igual poder s'hauria de tenir una major responsabilitat, no? Per aquestes,
una altra cosa és que com a potència europea ens facin el cas que ens haurien de fer, no?
Que pertoca. Bueno, això pot ser, bueno, ja saps com funciona, o expliquen com funciona
mira, Europa,
com canvi de cromos,
com
potser.
Com funciona Europa, sí.
Potser, però bueno, no, tenim, Espanya té la meitat del volum de captures d'aquest tipus de pesca, trobo que realment és un pes molt important i que pot ser, són d'aquestes coses que no surten a la tele i que potser molta gent no s'imagina la presència o el pes que tenen la pesca dins d'aquest tipus de pesca a Espanya, no? Aquest sector.
Alguna cosa més al respecte d'aquest projecte?
Doncs res, no volíem portar-vos una miqueta aquest tipus d'iniciatives que estan molt lluny de casa nostra.
Doncs Aurora, mos veiem en el pròxim programa. Moltíssimes gràcies, com sempre, i agraïts per aquestes aportacions científiques.
Molt bé.
l'Arxau.
Ara és moment de donar pas al nostre company Manel de Ramon. Ell ha marxat fins a Sant Carles de la Ràpita per parlar-nos d'una exposició que ens planteja una bona experiència sobre temàtiques marítimes i llibres, per tant...
Doncs avui, dintre d'aquest apartat, anem a parlar d'un tema ben curiós, anem a parlar d'exlibris. Què són exlibris? Doncs això us ho explicarà tot seguit el responsable del Museu de la Mar a Sant Carles de la Ràpita, Toni Cartes, exlibris. Aquesta manera, doncs, de personalitzar un llibre a través d'un tampó, aquesta vegada relacionats amb temes marins. Toni, què tal? Benvingut al programa.
Hola, bon dia.
Exlibris, va, per començar, què són exlibris?
Bé, exlibris és el nom, no? És una mica de por, però no és res més que una marca de propietat. És a dir, tu te compres un llibre o tens una biblioteca i per marcar els exemplars que formen part d'esta biblioteca teua, de la teua col·lecció, encarregues a un artista que et faci un disseny que tu utilitzaràs com a per marcar els llibres que són de la teua propietat.
Uh-huh.
I que saps que no n'hi haurà cap més igual perquè està fet expressament per tu.
Això està fet a través de plomilla, de tampó, d'adhesiu? Com està fet?
Sí, hi ha moltes tècniques diferents. O sigui, tradicionalment se feia per les mateixes tècniques que feien els gravats, no? Tant podia ser la fusta com feia en plomilla, i actualment també se'n fan ja en disseny digital, no? a través de l'ordinador.
És corrent que una persona es compre un llibre i es posi un exlibris o són per a col·leccionistes que tenen amples biblioteques?
Comencen a utilitzar-se sobretot al segle XVI, i ara mateix la veritat és que hi ha molt poca gent que encarregui algú que li faci un exlibris particular per a ell. Però és una cosa que es podria fer sense cap problema, no? Si ho pots d'acord amb un artista i ell te'l fa. Uh-huh. Des de els últims anys sí que ha revifat el que és el col·leccionisme d'exlibris, o sigui, aquestes que ja estaven fetes per a tres persones i que se poden comprar en tendes de col·leccionisme, antiquaris o en tendes especialitzades.
Molt bé, per tant, d'aquests exlibris el que podem veure és una col·lecció que està exposada en aquest Museu de la Mar de Sant Carles de la Ràpita i es poden doncs, anar mirant quines són aquelles caracteritzacions que personalitzen els llibres. Quants en podem veure i quan els podem veure?
Bé, la mostra que tenim ara mateix aquí al Museu de la Mar de l'Ebre és una exposició que va produir l'any 2009 el Museu del Port de Tarragona i és una part del fons que va donar en este museu un dels majors col·leccionistes d'exlibris de Catalunya, el senyor Maria Casas, i se'n poden veure prop de 150 i tots ells estan relatant com a temàtica la mar, ja sigui la mitologia marina, temes de pesca, temes de navegació, com són els ports...
És a dir, tots ells relacionats d'alguna o altra manera amb temes mar, marítims, sí. I en la mar. És per això que estan al Museu de la Mar de Sant Carles de la Ràpita. Quants en podem veure, aproximadament?
Nen, això, a prop de 150.
150, i 150.
150, sí, és una mostra bastant àmplia. Uh-huh. I entre ells pues, trobem obres, per exemple, fetes per alguns dels principals exlibristes de mitjans del segle XX, com pot ser l'Oriol Maria Diví, el Josep Enric Ricard, entre altres. I també, per exemple, trobem exlibris que van pertànyer a personatges bastant rellevants de la cultura catalana, com pot ser Salvador Espriu, com pot ser Max Kanner, entre altres.
És a dir, que ja saben que aquesta és una exposició, a més de curiosa, històrica i singular, la que es pot veure durant aquests dies. Des de quan i fins quan?
La tenim des de fa unes... Vam inaugurar fa una setmaneta, més o menys, i la tenim fins a finals d'aquest mes de maig. Fins al dia 31 se pot visitar en l'horari habitual del museu.
Quin és aquest horari? Perquè mes de maig poden passar qualsevol cap de setmana persones d'arreu de Catalunya per saber quin horari es pot visitar aquest Museu del Mar.
Sí, estem de dimecres a diumenge, de les 11 a les 2 i de les 4 a les 7.
Uh-huh. Per tant, podrem veure aquesta singular exposició. S'ha interessat a la gent per conèixer què és un exlibris i a qui pertanyen i quines són les seves formes i quines són doncs, les seves característiques?
Sí, va venint gent. La veritat és que al principi feia una mica de por, no? Perquè això d'exlibris és el que em preguntaste al principi, no? Què és això i per què serveix? Però sí que la gent va venint. A part és que n'hi ha que són autèntiques obres d'art en miniatura, perquè acostumen a tindre un format bastant petit, però el treball que hi ha allà és de molt de detall i són molt interessants de veure.
M'explicaves, Toni, que són especialment del segle XX, aquests exlibris.
Sí.
Tots sí, la mostra que tenim cobreix... Durant el passat segle, diguem-hi, eh?
Sí, la mostra que tenim cobreix quasi bé tot el segle XX i alguns són ja de principis del segle XXI, que són estos que estan ja realitzats a, no, en tècniques digitals.
Efectivament. Escolta'm una cosa, dels exlibris que tenim, quins són aquells, o que teniu, millor dit, no personalitzéssim, dels que teniu exposats, però bueno, al fin i al cap és patrimoni, això, una mica de tots.
Exacte.
Quins serien aquells que tu diries són més singulars, estan més treballats, és que tenen més valor, en definitiva, si és que hi ha algun valor que no sigui el sentimental?
A veure, seria complicat de destacar-ne un o uns. El que sí que, per exemple, a nivell local, hem incorporat, no, l'exposició que ja ens han deixat, hem incorporat l'exlibris que tenia l'historiador local Lluís Millán, que potser a nivell local és el que la gent pot valorar més, mentre que en conjunt, per mi personalment, els que més m'agraden són els que els dedicats a la navegació. Una, pel format en què s'han fet, que són una mica més grans que la resta, i l'altre pel tractament que els van donar els autors, no? Són allò ratllant una mica lo còmic.
Ah.
Lo còmic en sentit de TVO.
Ah, molt bé, com a vinyeta. Una vinyeta,
sí,
pràcticament.
Sí, sí, sí. Exacte, sí, sí, sí.
Doncs,
i les temàtiques, no sé, estan molt treballats.
Per cert, et volia preguntar, n'hi ha algun que, suposo que no ho has dit, no n'hi haurà, de Sebastià Juan Arbó?
No, d'ell no en tenim. Però, per exemple, d'aquí de les Terres de l'Ebre, n'hi ha un que està fet en memòria del pintor Ferran Arasa.
Ahà.
I, per exemple, també n'hi ha un del mestre d'Aixa Ferran Vilàs.
Molt bé. Gent del territori que també tenia, doncs, en dedicatori a través d'aquests exlibris. Avui hem sabut de què es tracta. Avui hem sabut que en podem veure més de 150, o hem sabut que el podem veure al Museu de la Mar de les Terres de l'Ebre a Sant Carles de la Ràpita, o al Museu de la Mar de l'Ebre a Sant Carles de la Ràpita, i hem conegut una mica més doncs, l'art a través de la personalització de la literatura. Toni, gràcies per estar amb nosaltres, gràcies per informar-nos una mica més. Esperem que sigui tot un èxit aquesta exposició.
A vosaltres per trucar-nos.
Gràcies, feliç jornada. Adéu.
Igualment, adéu, bon dia.
Molt bé, Manel, moltíssimes gràcies, com sempre, recorrent aquests centres culturals de Catalunya relacionats amb l'àmbit marítim i nàutic. Gràcies també al Toni Cartes, com sempre. Bé, hem de posar punt i final al nostre programa d'avui, hem de posar punt i final a la nostra aventura marítima a través d'aquest blau marí. L'iniciàvem parlant amb Juan Serrano, director general del grup Balfegó, grup sector Tonyinaire català, que ens parlava d'aquest malestar per no haver pogut optar a la subhasta de la quota basca de tonyina. A la vegada hem parlat també de com es preveu, de les previsions que hi ha, les quals són bones, de cara a l'inici de la campanya. D'aquí a molt poques setmanes sortiran els vaixells tonyinaires en busca de la quota establerta. A l'Enciclopèdia de l'Argot Mariner, el Joan Argentó i el Rafael Martins han parlat de la sonsera, una nova pesqueria, un nou procediment, un nou art de pesca. Nou, perquè ens han parlat, però històric, vell, eh? Al Ranxo Bord ens han preparat caranes fregides, un menjar de l'època amb els seus habituals truquets, no?, perquè això quedi de la millor manera possible. A l'acordió del Grumet, luxe, Josep Carreras amb nosaltres i el tema Cançó de Grumet. Pel que fa al panorama nàutic, avui hem marxat fins a les Illes Medes. Ramon Silicio, representant dels centres de busseig de l'Estartit, ens ha donat sobre la seva opinió sobre les modificacions del pla rector d'usos de les Illes Medes. Aquestes prop de 70.000 immersions que hi ha plantejades i que es gestionaran de manera anual i no de manera diària com era fins ara. El plàncton, l'Aurora Requena ens ha parlat d'aquest Deep Sea Conservation, aquest projecte interessantíssim, i el Manel de Ramon ja ho heu sentit fa un moment, parlant de l'exposició Ex Libris, de la personalització temàtica marítima als llibres. Ho ha parlat Antoni Cardes, responsable del Museu de la Mar de l'Ebre de Sant Carles de la Ràpita. Així doncs, res més. Moltes gràcies per la vostra atenció. Tornarem el pròxim cap de setmana. Una abraçada, una salutació molt cordial d'un servidor, Francesc Callau.
Blau Marí,
el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners, descobrim indrets on conèixer més de la cultura del mar. Blau Marí, una producció de la Cal RTV i Amposta Ràdio, amb el suport de panoramanautico.com i la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.